Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé.
Pelegrinatge a Roma en vaixell, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, del 15 al 19 de setembre del 2014. Un viatge en Grimaldi Lines converteix el trajecte en una experiència única. Dins el vaixell celebrarem l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i gaudirem de la seva conferència al Papa Francesc que trobarem. I a més, a Roma assistirem a l'Audiència General del Papa. Apunta't abans del 25 de juliol. Per més informació, truca al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ràdio Estel. Refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Bon vespre, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. La veritat és que la depressió és el trastorn psicopatològic més freqüent. L'Organització Mundial de la Salut diu que ocupa un lloc d'entre el 13 i el 20% de tots els casos de malaltia mental. El Pla de Salut de Catalunya 2002-2005 ens deia que de les patologies mentals que arriben a l'atenció primària, el 23% corresponen a trastorns depressius. I afegia que entre els trastorns mentals, la depressió és considerada una de les principals causes de discapacitat. Parlarem, doncs, avui de depressió. Podem, des de la desesperança, trobar la sortida de cap i de nou?
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui parlarem, doncs, de la depressió i aquests seran els continguts. Entrevistarem el doctor Daniel García Tarafa, que és metge psiquiatre. Tindrem la qüestió que ens portarà el Jordi Casado, l'opinió del carrer, també ens la portarà el Jordi i els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona. L'Anna Rallo ens portarà la brúixola. El mètode checklist ens vindrà avui de la mà de Martina Ros. I el Toni Huguet i el Jordi Carretero ens acompanyaran des de control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
I parlant de la depressió, en començar el programa, ens preguntem què és el que volem aprendre avui. Doncs veiem quina és la qüestió.
De cap i de nou. Aquesta és la qüestió.
Quina és la qüestió d'avui, Jordi?
Com afrontar una depressió?
Com afrontar una depressió? Això és el que volem saber.
Afrontar, doncs mira, com m'agrada aquesta paraula. Allò que tens al front, davant teu, i que molts cops no sabem com gestionar-ho. Doncs avui ens visita la depressió i, per tant, l'hem de conèixer si volem afrontar-la. Qui ets, li podem preguntar. De vegades et confonem amb estats depressius, amb estones o etapes o dies fluixos. Estem segur que és això una depressió? Parla'ns de tu, depressió. Volem saber com ens afectes, per què vens a mi, com puc afrontar-te i què poden fer els del meu voltant. Hem sentit a parlar molt de tu i avui volem donar un pas més sobre la nostra convivència, actituds que ajudin a fer petits canvis i a pensar que és possible sortir-ne'n. Fem silenci i escoltem què ens diu per boca del nostre convidat. I mentrestant, ho tornem a recordar. Com afrontar una depressió?
Com afrontar una depressió? Això és el que aprendrem avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Saludem, doncs, el nostre convidat d'avui, que un cop més tenim el plaer de comptar amb ell a la nostra taula. Doctor Daniel García Tarafa, psiquiatre amb llarga experiència en serveis públics de salut mental i col·laborador de la Fundació Vidal i Barraquer. Benvingut. Doctor, aquesta depressió, aquest trastorn que cada vegada ens sentim a parlar més, i penso que potser un dels més populars, perquè moltes persones tenim, doncs, algú que l'ha patit de prop, però que moltes vegades també es confon i se'n parla molt lleugerament. Ai, avui estic depre, no? I que potser valdria, en començar aquest espai, posar les coses una mica en el seu lloc. Quina diferència hi hauria entre una depressió o bé passar un mal moment a la vida?
Bé, jo precisament, respecte a aquesta segona frase, no, que és passar un mal moment en la vida, penso que valdria la pena pensar-hi una mica més, perquè dit així sembla com si fos una cosa no habitual o no quotidiana, sinó, bueno, en algun moment a la vida pots passar un mal moment. I en realitat la vida real, la vida adulta, és de passar mals moments. És a dir, és lo habitual, lo normal és que durant el dia, durant la setmana, durant la vida, passes mals moments. Ara, en canvi, una depressió és que enfront dels mals moments la persona no s'hi sap, diguéssim, relacionar adequadament, saludablement. Emmalalteix perquè enfront dels mals moments no ho sap pair, no ho sap gestionar adequadament i emmalalteix.
Hi ha depressions i depressions. Hi ha diversos tipus, segurament, doncs, des d'una perspectiva clínica es pot, amb paraules potser molt tècniques, es podria perfilar molt, però així a grans trets, quins tipus podríem distingir?
Bueno, diguéssim que hi ha el trastorn depressiu major, que és una depressió greu, bueno, pot haver-hi diverses graduacions, però vull dir que és un estat depressiu important, i després hi ha el que en diem la distímia o els caràcters distímics, que ja no és tant una depressió tan greu, tan marcadament, doncs, de patiment clínic tan marcat, però que també, doncs, la persona té un malestar que en diem depressiu, no? Però no afecta tant la seva quotidianitat, el seu rendiment per les activitats de la vida diària i de la seva vida, diguéssim, laboral o professional. Després tenim dintre dels estats depressius també importants i greus, o, en fi, de més marcat patiment clínic, hi ha els estats bipolars, que diem, que són, n'hi ha de dos tipus, el bipolar 1 i el bipolar 2. Són estats que es barregen amb alternança de moments de depressió amb moments d'excitació o de mania, que diem, d'eufòria, més o menys greu, més o menys intensa.
Per tant, els dos extrems. Són, no? Els dos extrems. El moment d'estar al màxim ensorrat, el moment d'estar amb una eufòria descontrolada.
Exacte. I després també hi ha el que n'hi diuen la ciclotímia, que, diguéssim, és una personalitat també que oscil·la en aquests extrems, però no d'una manera tan clínicament marcada ni tan invalidant en quant a la seva sintomatologia.
Quan sentim a vegades, per exemple, aquesta persona, per exemple, després de tenir un fill, ha tingut una depressió postpart, o hi ha hagut, per exemple, ha tingut un accident de trànsit i després ha tingut un episodi, quin tipus, aquestes depressions que formen part una mica de moments molt concrets, on te les ubicaríem dintre d'aquest?
Aquestes serien les depressions, diguéssim, que dins d'una altra terminologia del model, diguéssim, psicopatològic que es fa a l'ús, però ja, diguéssim, més no tan actual. Inicialment, quan es va començar a pensar i estudiar la depressió, se n'hi deien depressions reactives. És a dir, que tenen que veure amb relació amb un fet vital, amb un aconteixement vital estressant, dolorós, frustrant, és a dir, un mal moment realment, però, diguéssim, o angoixant, etc., que provoca, desencadena la reacció depressiva. En canvi, les altres, a diferència d'aquestes, hi ha les que en diem endògenes, que no tenen un desencadenant vital clar.
No ha passat res concret que diguis, i ara d'on te surt
això? Ulls, no? Els ulls externs de l'observador extern o de la mateixa persona a nivell conscient, no hi ha un desencadenant vital clar. Després, potser en teràpia, si s'investiga més, sempre trobarem que hi ha hagut alguna cosa que per aquella persona ha sigut significativament determinant. Però no és un aconteixement extern observable als ulls externs o a la mateixa persona conscientment com algo determinant i important.
Com algo que puguis dir, home, és normal, després d'això moltes persones els hi passa.
Exacte.
No? És fàcil diagnosticar una depressió avui?
Sí, jo diria que és més fàcil avui que fa anys enrere, perquè
sortosament, no?
Evidentment hi ha més consciència, hi ha més coneixement, hi ha més difusió, coneixement, i bueno, sí, la gent està, com si diguéssim, més sensibilitzada a consultar pel seu patiment i a demanar ajut, no? Jo crec que avui en dia es té més coneixement, sí, efectivament.
La gent es coneix més també, des de la seva opinió, el trastorn depressiu o tot el que és una depressió?
Bueno, jo diria que té un cert coneixement, el que passa és que potser llavors cal, evidentment, doncs, que la persona en qüestió ho consulti, no?, pregunti i es verifiqui, contrasti amb el professional o amb el sanitari o la persona que pot entendre per diferenciar i potser doncs, no sobrevalorar a vegades símptomes o estats de patiment que no són tampoc podríem dir clínics, sinó del patiment humà normal, no? Uh-huh. Per no confondre amb el que dèiem al començament, amb mals moments que tots tenim en la vida, no?
Hem sortit al carrer, hem preguntat l'opinió de les persones que ens hem anat trobant i, Jordi, què és el que els hem preguntat aquesta vegada?
Doncs aquesta vegada els hem preguntat com explicaria el que és una depressió, si creu que li podria passar a aquella persona i els motius, el per què.
Per tant, una doble pregunta, per un costat, què és una depressió, per veure una mica què en diu el carrer, si realment se diu el que seria més científicament parlant, i també si pensem que ens pot passar a nosaltres o és d'aquelles coses que sí, coneixem, però que potser li pot passar més aviat a una altra persona. Anem a veure què ens han dit primerament des de Trinitat, des del Centre de Rehabilitació de Sant Andreu de Barcelona, els nostres col·laboradors han sortit i els han respost això.
Entiendo como una enfermedad que te deja flojo, un problema de flojedad, ¿no? De la mente, te deja flojo.
Conozco mucha gente deprimida, pero no te sabría contestar.
Yo creo que es una enfermedad muy dolorosa, a molt de patiment y una mica de voluntad.
Una enfermedad muy seria y que afecta a muchas personas.
Lo he comprado ahí.
Sí, conozco mucha gente.
Pues una enfermedad mental que tenim algunas personas, que estás de baixón, no tens ganas de fer res, no tens ganas de viure tampoc, i altres símptomes. El meu pare, per exemple.
D'acord, moltes gràcies.
Doctor, hi ha una consciència, potser, de que és una malaltia seriosa, que potser anys enrere això costava més d'entendre, no? I potser en aquest sentit sí que hi ha més consciència.
Sí, sí. Jo crec que, efectivament, com dèiem abans, aquestes respostes ho donen a veure clarament, no? Hi ha un coneixement, hi ha més consciència en la població en general, sí.
Una persona deia, home, diu, sé el que és estar deprimit, però no et sabria dir-te. Estar deprimit entraria dintre d'allò que dèiem, està passant un mal moment, estic desanimat i ja està?
Sí, és una expressió que finalment és bastant doncs, del llenguatge popular i, per tant, no es podria dir que perquè un digui que està deprimit és que té una depressió, eh? Sí, es pot tenir doncs, això, un mal dia, un mal moment, estava desanimat, però la depressió és un trastorn que és algú que afecta globalment a la persona en el seu dia a dia, en la seva activitat diària, en el seu estat d'ànim, els seus sentiments. Bueno, no és senzillament un dir que estic deprimit, però vaig fent, no? Vaig fent la meva vida, no?
I una persona comentava, és un problema de flojedat, ho deia així popularment, òbviament, sí. No? Però flojedat de la mente. A vegades sí que hi ha la creença una mica, les persones que tenen una depressió són dèbils mentalment. Això, aquest vincle, seria just?
És és curiós perquè a vegades la saviesa popular intueix, no? I té inclús frases, tenim allò que en diem els refranys populars, que donen molt, a vegades, en el clau de lo que després a la recerca científica, mèdica, o del caràcter que sigui psicològica o sociològica, hem trobat, no? I efectivament les intuïcions són bones. Sí, perquè en realitat la depressió és una debilitat del jo, joica de la persona, de la seva capacitat d'apreciar-se i valorar les coses amb una mesura doncs, realista, no? És a dir, objectiva i amb una certa confiança i esperança, no? I seguretat. És a dir, és un jo dèbil, una autoestima baixa, no? Que diem, i això, sí, per tant, podem dir que són persones amb un jo dèbil o amb una certa fragilitat. No?
Però en tot cas, d'aquesta autopercepció, no de que aquestes persones siguin, podríem dir, més dèbils constitutivament que d'altres, sinó és des d'aquesta percepció, des d'aquesta autopercepció.
És la imatge pròpia que un té de si mateix, no? O es la fa una imatge d'una doncs, certa debilitat o d'una certa fragilitat, una forma de sentir-se, d'identificar-se quelcom fràgil o dèbil, depenent dels altres, molt depenent dels altres, poc valorada, infravalorada, una autoestima que diem baixa, no? És una percepció personal, sí.
Des de la percepció personal. Anem a veure també, Jordi, què t'han dit a on?
Me'n vaig anar al barri de Gràcia, que feia molt bon dia, i res, vaig passejar per la plaça del Sol i em vaig trobar testimonis que l'havien sofert.
Directament?
Directament, i llavors es van explayar.
Anem a veure què els van dir.
Com explicaria el que és una depressió? Creu que li podria passar a vostè? Per què?
Una depressió semblaria que és un estat emocional d'absència de felicitat, diuen, o... A mi que em podia, a mi m'ha passat constantment. I les depressions no són planes. Pot estar un deprimit i després estar més animat.
I per què considera que li ha passat això?
De la manera com a mi, amb els efectes externs, el que m'arriba de fora, com ho paeixo. Cadascú és únic i cadascú té la seva pròpia depressió.
Doncs en aquest moment, que jo crec que estic passant no una depressió molt grossa, però sí que no sóc jo fa 4 o 5 dies, motivat per una notícia que no és gens al·legadora, i a la vegada doncs, també l'entorn que ens rodeja tampoc influeix beneficiosament en que siguis normal.
Hombre, me parece que es una enfermedad, ¿eh? Entonces, una enfermedad mental, bueno, de la cabeza, sí. Y entonces que, bueno, en muchos grados, ¿no? Puede ser, puede ser que te venga por una causa externa, en un momento determinado y que se pase, o puede ser, bueno, pues por ejemplo una depresión postparto.
Bé, doncs jo crec que la depressió és un estat d'ànim o mental que t'impedeix fer qualsevol tipus de cosa. I des de la cosa més bàsica on podria ser despertar-se un matí fins a sortir a treballar o fer coses quotidianes que hauríem de fer en el nostre dia a dia.
Creu que podria vostè patir una depressió i quins serien els motius?
Doncs home, jo espero que no. I el que jo intento fer per no arribar a aquest estat d'ànim de no sortir, de quedar-me tancat a casa o no haver de fer res o no poder fer res, és mantenir la ment ocupada, no parar de fer coses, intentar pensar altres coses i una mica enganyar o distreure la ment amb les coses del dia a dia.
Això és el que ens han dit al barri de Gràcia. Què li ha semblat, doctor? Alguna cosa a comentar?
Bueno, molt interessant, eh? Vull dir que jo he trobat doncs, que havia com un ressò amb el que havíem estat dient abans, no? Vull dir, la gent doncs, del carrer, efectivament, doncs, ja diu el que nosaltres... Si el que fem és dedicar-nos realment a conèixer el que tenim al davant, doncs com a bons observadors, doncs efectivament captem això que ara hem escoltat. No?
Deia una persona, deia, per exemple, això que sóc jo que no paeixo les coses,
exacte,
no? Per exemple,
això el que hem dit abans. Sí.
Un apunt també que deia un noi, abarca tota la vida. Això potser és important també per distingir allò que és un estat depressiu o d'una veritable depressió. No és una cosa que em passa només a les tardes o que em passa els caps de setmana, és a dir...
Afecta globalment a la persona en aquell moment i efectivament afecta doncs, en el seu rendiment, en el seu funcionament social, en la seva vida de relació, de treball, en el dia a dia, etc.
I ens deia aquest últim noi que ell, per no caure-hi d'alguna manera, el que fa és mantenir la ment molt ocupada, distreure's molt. És aquest el camí? O un possible camí?
Fins i tot deia enganyar la ment.
Enganyar la ment. Parlava d'enganyar la ment.
Home, jo entenc que ho deia en el sentit de no deixar-se portar per aquests pensaments, diguéssim, que tots en diem negatius o depressius, que ens poden això fer sentir-nos malament, crítics, amb sentiment de culpa, d'infravalorització, que els tenim tots, perquè aquests sentiments també existeixen, formen part de la ment humana. Uh-huh. El sentiment d'infravalorització, d'inseguretat, d'incertesa, llavors no deixar-se endur per aquests sentiments i tenir actituds i buscar a la recerca de pensaments positius, de coses positives a fer, en fi, efectivament, tenir aquesta actitud, no?
Quan tenim ja en un cert moment, ens trobem que ens diagnostiquen, hem anat al metge i podem confirmar que el que estem passant realment és més greu d'un simple mal moment, d'un estat depressiu momentani o d'una situació concreta. Què hem de fer llavors? Com s'ha de tractar una depressió?
Bé, en general l'ajut que necessita la persona és primer de tot ser que se senti escoltada, que se senti entesa i que se li fa costat, no com que a vegades erròniament diem no, això no tens motiu d'estar així, o no passa res, o sigui,
banalitzar, no? Ja et passarà.
No, això et passa per alguna cosa, anem a parlar-ne, a escoltar, intentar doncs estar al costat d'aquella persona, que pugui, diguéssim, dir els seus motius, encara que no ens semblin a nosaltres suficients o objectivables, i evidentment ajudar-lo si veiem que l'estat clínic, els símptomes són molt intensos i afecten molt aquesta quotidianitat globalment, com dèiem fa un moment, doncs ajudar-lo també amb una medicació, perquè hi ha una afectació també dels nivells dels neurotransmissors, i per tant això s'ha de restituir amb l'ajuda dels medicaments que en diem antidepressius.
Pel referent a aquests medicaments, moltes vegades una persona pensa: ostres, si ara prenc aquests medicaments ja hi estaré enganxat tota la vida. Això és una creença, diríem, s'ha de veure així?
Bueno, es tendeix a veure així perquè hi ha la por a dependre d'un medicament, a dependre d'algú que no és un mateix, que no som nosaltres. És molt estesa aquesta creença, però evidentment els psicofàrmacs antidepressius no són addictius, no creen addicció, i bueno, llavors la persona doncs se la pot ajudar a entendre que efectivament aquesta por a la dependència és una cosa seva, psicològica, no provocada per la substància en si. I per altra banda, l'experiència ens demostra en els tractaments és que una vegada la persona realment ha millorat, li vas en retirant el psicofàrmac i no el necessita seguir prenent més.
I davant aquesta qüestió que ens comentava l'Oriol, de temps cap endavant, molta gent sempre ha dit que gràcies al fàrmac ha millorat, però ara es tendeix també a ampliar farmacologia amb teràpia? S'acostuma a dir-li al pacient que acompanyi la farmacologia de teràpia o no té per què?
A veure, això és bastant divers i variable segons els professionals, que potser per la seva orientació o formació doncs tenen més l'accent posat en un tipus d'ajut que en un altre. Però en termes generals cada vegada s'ha extès més, està més extesa i ha publicat en les publicacions la idea de que combinar teràpia, psicoteràpia, psicoteràpia psicològica i psicofarmacològica és el més adequat i el més indicat, però, generalment.
Perquè hi hauria també llavors el perill de dir: ja està, com que em prenc la medicació, ja està, no cal que faci res més, ja m'ho arreglaran les pastilles.
No, perquè també, com hem dit, és una qüestió també de manera de ser, de caràcter, de temperament, d'aquesta qüestió de l'autoestima, de la manera d'enfocar, d'enfrontar, de saber pair els aconteixements vitals de la vida, dels mals moments de cada dia, i això també és qüestió de tractar-ho psicològicament, perquè si no, el medicament ajuda a restaurar aquesta alteració dels neurotransmissors, però si no l'acompanyes amb una activitat personal de millora en el sentit de maduració personal, d'enfrontament millor dels fets de la vida, no tornaràs a recaure, diguéssim, tornaràs a dependre del medicament al cap d'una temporada, d'uns mesos o d'uns anys, no?
Un treball d'enfortir aquella part debilitada que dèiem, dèbil.
Exacte. Enfortir el jo de la persona, la seva capacitat d'autoestima i de relació amb la realitat externa, que no és un mateix i que a vegades et confronta i et frustra.
Moltes vegades, davant de molts trastorns de salut mental, la primera percepció, la primera reacció és: no m'ho acabo de creure i, per tant, nego. No? Quines conseqüències, quin pronòstic pot tenir negar el fet de tenir una depressió o de no voler-la tractar?
Home, les conseqüències són de que hi ha un empitjorament clínic que arriba al punt de que pot arribar a afectar i alterar la quotidianitat, la relació de convivència, la relació interpersonal amb l'entorn, i llavors acaba afectant més a l'entorn que a la mateixa persona, que com que és negadora, doncs potser doncs, descarrega, fa patir als altres el seu malestar, negant-lo amb la seva actitud negadora, i el que acaben patint-ho són els altres, que acaben finalment tenint que demanar l'ajut i el recolzament dels professionals a nivell extern, perquè la persona doncs, es tanca amb si mateixa i llavors finalment pot acabar agreujant-se en el seu estat psicopatològic i la seva simptomatologia.
Una de les dificultats justament també és aquesta dels acompanyants, les persones que conviuen amb la persona que està visquent una depressió, que està passant una depressió, o també a vegades els amics que no saben com acostar-s'hi, com ajudar-lo, què dir per no agreujar més la situació o què no dir. Com es pot acompanyar això?
Això és difícil, perquè, esclar, el depressiu a vegades, la persona amb estat depressiu acostuma doncs, a estar doncs, com més natural, de mal humor, irritat, frustrat, desesperançat, i descarrega molt aquest malestar en el seu entorn, per la confiança que hi ha, per la relació d'intimitat, de confiança, i llavors això carrega molt en l'entorn, i l'entorn llavors pot respondre sense donar-se en compte i sense voler, agressivament, o d'una manera molt directiva, molt, molt autoritària, o inclús a vegades doncs, culpabilitzadora. No? I llavors això s'ha de tenir molta cura, perquè precisament la persona el que pateix és molt ja d'ell mateix, de sentir-se retret, recriminat, culpabilitzat, i si li posem més llenya al foc, malament rai. Es tracta de sentir que estem al seu costat, però també a la vegada sent ferms a l'hora de posar límits amb aquesta actitud de descàrrega, de retret, o de, i a convidar-lo, a animar-lo realment a posar-se en tractament.
Quines són?
Però que sobretot no ho senti com algo feridor al seu amor propi de que està deprimit. O sigui, s'ha de cuidar molt la cura en què se li diuen les coses, no?
Buscar de quina... I segurament també una de les coses importants en aquest cas, com hem parlat en altres ocasions, tot el tema dels acompanyants, poder també trobar l'espai, l'acompanyant, sobretot si conviu amb la persona, espais on reforçar-se, on poder canalitzar també les seves dificultats de la situació que estan visquent.
Efectivament.
Una altra de les coses que moltes persones es poden preguntar en el moment de tenir una depressió, per què a mi? Quin és l'origen? Per què em passa això ara? Quin és l'origen, la causa de la depressió? N'hi ha moltes, imagino que també en funció dels tipus que ens parlava, del trastorn depressiu major o de la distímia, causes potser molt diferents doncs, d'aquestes depressions més reactives que s'hagin pogut donar en situacions concretes, com allò que dèiem, després d'un part, després d'un accident o d'un canvi molt sobtat de vida, no? Quan estem parlant ja potser més de depressions més greus, estan clars? Hi ha acord a nivell científic sobre els orígens?
Doncs en aquest sentit s'està encara a la recerca d'una etiologia inequívoca i clara. No hi ha una claretat i una evidència científica. Hi ha estudis diguéssim, de disposició genètica que poden fer pensar que efectivament doncs, hi ha una certa base constitucional o hereditària, però no s'ha trobat encara, diguéssim, un gen típic, prototípic de la depressió. I, per tant, continua sent un camp de recerca i no hi ha una evidència en aquest sentit.
Es pot prevenir, però? Es pot una persona, d'alguna manera, enfortir o veure també doncs, aquell moment en què compta que hi ha uns símptomes o unes situacions que m'han d'alertar i he d'anar a consultar un metge si em passa això, per exemple?
Home, si la persona comença a patir d'insomni, que té dificultats de dormir bé, en pau, tranquil·lament, d'agafar el son o ansietats, estats d'ansietat, d'inquietud, home, seria bo que s'ho fes mirar, no? que consultés. Després, des d'un altre punt de vista, més hi ha un altre nivell de prevenció, no tant en el moment ja de patir o un inici o uns començaments simptomàtics, seria cuidar molt les relacions de família, no? La cura, dels infants, dels petits, a l'hora de tenir unes relacions d'afecte estables, perquè jo penso que, de totes maneres, aquests aspectes de les relacions afectives, emocionals, que donen doncs, una seguretat i una estima i un sentir-se estimat al començament de la vida són molt importants per tenir-les en compte. I, per tant, cura de tenir doncs, una vida de família estable i continuïtat, perquè, si no, el que sí que se sap i s'ha observat és que amb estudis de persones amb estats depressius s'ha trobat que en els seus antecedents hi ha doncs, problemes de, evidentment, doncs, de separacions, d'abandonaments, és a dir, pèrdues importants al començament de la vida, no? O inestabilitats a nivell de la vida familiar, no? O inclús abusos també a nivell de abusos a nivell infantil, és a dir, certs aconteixements en la vida inicial que han fet que aquella persona ja creixi amb una certa vulnerabilitat, que després això també pot ser que produeixi uns fenòmens, o sigui, unes modificacions a nivell genètic, que avui en dia hi ha la epigenètica, que se sap doncs, que els gens es modifiquen en funció de les experiències viscudes en la vida, no? Pues, bueno, tot això és un camp de recerca molt complexa que encara està per desenvolupar i arribar doncs, a uns coneixements suficientment evidents, no?
Hem pogut resoldre doncs alguns dels nostres interrogants, de les preguntes que avui ens fèiem sobre la depressió, però ens ha quedat clar també que hi ha moltes coses encara a descobrir, que hi ha moltes coses que continuen encara fosques, i que esperem que tal com les persones que estan patint aquesta situació, com també els avenços per conèixer millor aquesta malaltia, doncs mica en mica es vagin aclarint i pugui fer un dia clar. Moltes gràcies, doctor García Tarafa, per haver-nos aclarit i aproximat una mica més aquest trastorn.
Gràcies a vosaltres.
I que faci un dia clar, ho farà, farà un dia clar, això és el que ens canta el Tomeu Penya.
Clap, clap.
A Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlant sobre la depressió. En parlàvem fa un moment amb el doctor Daniel García Tarafa i ara continuem el nostre espai parlant de la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, la brúixola, recordem que és aquest espai en el qual, a partir d'una frase d'aquestes que ens fa perdre el nord, intentem recuperar-lo. Avui la frase quina és?
Voler és poder.
Voler és poder. Home, sí. Però això representa que és una frase d'aquestes com positives, no?
Sí.
Cal tenir amb voluntat, es pot aconseguir tot.
Però és com
tot.
Molt absolutista, o tot o res, no?
Uh-huh. I molt categòrica.
Exacte, i no sempre és així. O sigui, sí que és cert que moltes vegades, quan vols i t'hi poses i ets perseverant i busques els recursos, pots aconseguir moltes coses, però altres vegades no. És a dir, no sempre. És evident que sempre no, perquè no podem volar. Potser voldríem volar com ocells i no podem. Podem volar amb parapent, podem volar amb avió, però no podem volar com ocells. O a mi potser m'agradaria cantar com la Montserrat Caballé i, escolta, em sembla que per més que m'hi posi i per més classes que faci, mai aconseguiré cantar com ella.
Però vols dir que és un problema de voluntat? O...
Ja et dic jo, si vols un dia faig una demostració i ja veuràs tu mateix que no, que encara que m'hi posi no.
Que no.
Per tant, hi ha coses que sí que podem aconseguir i n'hi ha d'altres que no. I si pensem que si volem, podem, i som realment tan categòrics amb això, el que podem fer, per exemple, en casos com avui de depressió, és posar encara més pressió o fer sentir culpable a qui pateix la depressió o bé a la família per no ser capaços d'ajudar-lo.
Per tant, d'alguna manera, no és que no calgui tenir voluntat, però no pensar que quan les coses no ens surten és perquè ja està, només és un tema que no ens falta voluntat i ja està. Això encara pot ser més pressió sobre aquesta persona.
És necessària la voluntat, és necessària, però no té per què ser l'únic factor.
Perquè a on ens portaria això?
Doncs seria una dificultat més. En realitat, en lloc de ser una ajuda, seria una dificultat, un entrebanc per poder tirar endavant. No? O sigui, jo penso que amb la meva voluntat puc fer-ho i en realitat no és així. O sigui, jo, si penso en això de la Montserrat Caballé, doncs me'n puc acabar frustrant perquè no ho aconsegueixo, quan en realitat jo tinc una limitació i en aquest cas això no ho puc aconseguir.
Aquí em sembla que en Jordi diria que ja l'objectiu inicial potser és estar distorsionat ja, no?
Sí, ja l'està alterant des del minut 1, si diguéssim. Sí, sí.
Anem a veure per això una alternativa, a veure, en un cas real, com d'alguna manera doncs, podríem exemplificar que aquesta frase ens fa perdre el nom.
Mira,
el nord. Voler és poder, ens fa perdre el nord.
Avui portem el cas del Blai i de la seva dona. Són persones que ronden pràcticament els 70 anys. El Blai es jubila cap als 65 anys amb moltes ganes, perquè és una persona que és molt activa, té moltes ganes de fer excursions, de fer reunions, moltes ganes de viure la vida ara després de tants anys de treballar, i a més pensa que és un bon moment perquè en aquests moments la seva dona pateix d'una depressió. I penso, ostres, pues, quin millor moment que ara que per poder-li dedicar molt de temps, moltes ganes i mimos i tot per fer-la sortir i per ajudar-la a sortir endavant.
Per tant, volia disposar d'aquest temps per poder justament acompanyar la seva dona
Escolta, ara jo des de la feina no la puc ajudar, però en canvi des de casa sí que puc fer. La Montse havia anat patint petites depressions al llarg de la vida, cap tan profunda com la d'ara, però bueno, havia tingut una vida una miqueta complicada, deia ella, havia patit un càncer de jove, per uns anys més tard haver-li de fer un trasplantament de ronyó després d'un temps d'haver de fer diàlisis. També van tindre un fill amb leucèmia que se'n va sortir, però que va ser complicat per la parella, va ser un moment molt difícil.
Déu-n'hi-do.
I després, a nivell de la seva vida, era una dona molt activa, sempre atrafegada, sempre amb moltes coses a fer, amb un ritme molt, molt occidental, no?, que diríem. I la qüestió és que es va trobar a voltant dels 60, 60 i pico d'anys, que va començar amb un estat depressiu, però així com d'altres vegades havia demanat ajuda en aquestes petites depressions que havia anat tenint abans, ella en aquest moment diu que està cansada de metges, que està cansada de medicaments i que vol que la deixin en pau. I bueno, com que d'altres vegades havien sigut més suaus o més lleus, doncs el Blai va pensar, mira, va, jo ara que deixo de treballar la puc ajudar a tirar endavant.
Ho aconseguia? Ho va aconseguir?
Doncs no, el tema és que no ho aconsegueix. Al principi ell hi posa tota la seva atenció, tot el seu amor, i a poc a poc, clar, es va desgastant i no entén com és que ella no es deixa ajudar ni que no reacciona. Diu, és que no reacciona a cap dels meus encisos. O sigui, ella no reacciona. La frase era aquesta. De fet, l'efecte que aconseguia era precisament el contrari, és a dir, a poc el blai es deixava una miqueta, o es va començar a deixar arrossegar cap a l'estat anímic de la Montse. Amb el temps es va anar cansant d'intentar ajudar-la, de no aconseguir-ho, es pregunta que què és el que està fent malament, i fins i tot perquè ella ja no, diu, potser és que ja no m'estima. Quan en realitat és evident que el problema no era aquest. A vegades ell s'enfada amb ella, li retreu que no es deixi ajudar, i diu, escolta, diu, jo hi poso tota la meva voluntat, hi poso tot, i tu no et deixes ajudar, no ajudes a...
Estava creant aquí un cercle una mica difícil del qual sortir, no?
Sí. I ell diu, escolta, és que jo no tinc ganes de quedar-me a casa lamentant-me, jo intento ajudar-te i tu no fas res. Després d'aquestes discussions, ell, evidentment, sempre se'n lamenta, sempre se'n penedeix, demana perdó, però sempre li queda aquest run-run a dintre de que no és capaç d'ajudar-la.
I això, on t'ha portat o fins a on t'ha arribat?
Clar, evidentment això va anar desgastant la relació, la Montse no millorava perquè sense ajuda externa ni medicació ni psiquiatra tampoc va poder anar tirant endavant, amb la qual cada vegada estaven en un forat més profund, i el punt d'inflexió va arribar en el moment en què ella parla de mort. No? Diu, escolta, realment tens raó, el problema sóc jo, no sóc capaç de tirar endavant, no sóc més que un estorb, estaríeu molt millor sense mi. Ell això en un primer moment li fa enfada molt perquè pensa com és possible que pensis això, que nosaltres ho estem fent tot per tu, però en el moment que parla de mort diu, ostres, realment, encara que ella no vulgui, potser sí que hem de buscar ajuda. I és evident que en aquest cas o en casos com aquests, la Montse necessitava ajuda, però és que el Blai també la necessitava. Ell necessitava comprendre una miqueta quina era la situació que hi havia al voltant de la depressió de la Montse, posar-se una miqueta al seu lloc, aprendre a posicionar-se també ell, comprendre, deixar-li parlar de l'amor o de la seva depressió sense, evidentment, deixar-se arrossegar, però necessitava la Montse ajuda i el Blai o la família del Blai també ajuda.
Per tant, en aquest cas, el Blai, amb voluntat, amb molta voluntat que tenia, en aquest cas no n'hi havia prou.
No n'hi havia prou.
I potser mancava aquesta consciència, no?
Clar, és important, sí.
Va variar això en el moment en què van demanar ajuda?
Van demanar ajuda, va haver-hi un professional que va ajudar la Montse, se li va donar la medicació que necessitava, i en el Blai, sobretot, se li va donar molt suport i va fer moltes sessions ell i també sessions amb altres familiars per comprendre una miqueta que era tot això i també per poder treure ell tota aquesta angoixa i tota aquesta sensació de que no la podia ajudar. O sigui, no era un problema de que no vulguis o que no ho estiguis fent bé, és problema de que no era realment el que ella necessitava. Era una part, però no ho era tot.
Què n'hem de treure d'això?
Que si un s'esforça per saber i posa els mitjans pot aconseguir moltes coses, però per això es diu que si un vol pot, però també hem de dir que no pot totes les coses, és a dir, no som omnipotents.
Hem de ser conscients dels nostres límits.
Clar, sortir d'una depressió no és només qüestió de voluntat. Sí que és important tenir voluntat, però no és l'únic ingredient necessari. És a dir, en aquest cas sí que és necessari l'ajuda d'un professional.
I llavors d'aquella frase inicial que dèiem voler és poder, aquesta frase quan la prenem d'aquesta manera absolutista, doncs veiem que ens fa perdre el nord, la podríem canviar per...
On no hi arribes tu, busquem recursos.
On no hi arribes tu, on no arribo jo, allà busco recursos. En aquell món lloc, aquell moment, hem de buscar recursos. Doctor, l'Anna ens deia fa un moment, ens parlava de la Montse i el Blai, que tenien un ritme molt occidental. Jo no sé si... De fet, es parla que Occident ha augmentat el nombre de persones amb depressió considerablement, però això és perquè es diagnostica millor o perquè el tipus de vida d'Occident facilita el desenvolupament d'aquesta malaltia?
Sí, jo trobo que és molt interessant aquesta qüestió, plantejar-se-la. Home, jo tinc una opinió personal, no ho sé, però perquè jo doncs desconec, jo sóc occidental, per descomptat.
Està massa dintre per veure-ho amb...
Però he pensat, no?, pensant sobre això, a vegades sí, i penso, a veure, en el món oriental, és clar, també és veritat que hi ha un nivell de desenvolupament, de benestar molt diferent del nostre. I, bueno, tinc la idea, no?, de que, o tenim la idea de que allà, diguéssim, la vida, diguéssim, els estils de vida són molt en funció d'unes necessitats més bàsiques, les necessitats més bàsiques de la vida, i que podríem dir que és un estil de vida molt en funció d'aquestes coses, d'aquestes necessitats bàsiques, no? Llavors això fa que les persones, diguéssim, si ens hi fixem, doncs sobreviuen, fan una experiència de vida de supervivència. I en realitat, bueno, les que se n'en surten, surten enfortides, perquè se n'en surten. I per això veiem també que la mitjana de vida és molt menys llarga, la vida és molt més curta, és inferior a l'occidental. Aquí vivim molts més anys, però allà viuen, la mitjana de vida és molt més curta, s'escurça moltíssim. Jo me'n recordo d'un viatge que vaig fer a l'Índia que em van dir que arribaven als 40, entre 40 i 50 anys. I ara, què passa? Doncs que efectivament és com una mena de supervivència. Se'n surten els més... Sembla molt bèstia, això, aquí, molt salvatge,
clar,
no?
Aquí, d'alguna manera...
Se'n surten els més forts, diguéssim,
aquí traspassem aquesta supervivència i llavors sorgeixen altres...
Aquí ens debilitem. El benestar, i cuidado que no sigui mal interpretat, això, però aquest viure tan en un estat de tan satisfetes les necessitats, a vegades
més
inclús...
protecció...
de mitjans i de recursos, al final arribem a creure, inclús a vegades de potenciar funcionaments omnipotents que dèiem precisament fa un moment, no? que no hi ha límits, que tot és possible, que tot ens és possible, que tot està a l'abast.
I llavors és quan...
Com que la realitat efectivament no és així, no és aquesta, que hi ha els mals moments que dèiem del dia a dia, doncs hi ha aquest desfase, aquesta mala organització i aquest partir malament des del minut 1, no? I llavors és quan es produeixen aquestes situacions d'estats depressius.
A més possibilitats, doncs també ens topem a vegades amb aquest punt d'omnipotència. Queden pocs minuts ja per acabar el nostre espai, però encara tenim temps per anar a veure una sèrie de llistes, el mètode checklist.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Martina, ens vens aquí preparada amb el teu llibre, avui amb la versió castellana el portes. Recordem que el mètode checklist, tant amb la versió catalana com amb la castellana i les altres que aneu preparant, és una novetat. D'alguna manera esteu educant a tota la població a que endreci les idees i pugui ser una mica més eficaç. Avui, quines llistes has trobat relacionades amb el tema de la depressió?
Mira, doncs amb la nostra afició a les llistes hem buscat, amb motiu del tema aquest de la depressió, llistes per combatre la depressió. Aleshores hem trobat el canal de salut de GenCat, de la Generalitat de Catalunya, una llista molt bona, que a més recomana llistes, fer llistes, no?
Per tant, llista que qui vulgui la pot trobar a gencat.cat.
Sí, exacte.
El canal salut de gencat.cat.
Sí.
I què diu aquesta llista?
Aleshores diu que per combatre la depressió una cosa bona és tenir una mínima planificació de l'activitat diària.
O sigui, quan estem en aquesta fase molt més d'estar tancats a casa, que ens costa més sortir, ens costa més dinamitzar-nos, fer-nos una llista de l'activitat diària, de la planificació de les coses que hem de fer avui.
Clar, de les activitats que ens proposem fer aquell dia, no? Que poden ser des de tasques, coses que tinguem obligades, a coses que siguin de per plaer. Pues, si has de llevar-te al matí a tal hora, doncs tu apuntes, et lleves i marques que allò ho has fet. Aleshores, la llista que ells donen és la següent. Diu, tingueu a mà aquesta llista.
És a dir, un cop feta, cadascú s'ha de fer la seva llista, això, doncs em llevaré tal hora, aniré a passejar el gos, quedaré amb tal persona, totes les coses que cadascú, però ens diu una mica com utilitzar aquesta llista.
Clar, exacte.
I llavors, tinguem a mà aquesta llista i què hem de fer amb aquesta llista?
Diu, tingueu a mà aquesta llista, després diu, si incompliu algun punt, salteu a la següent activitat.
Per tant, no ens hem de fer mala sang de dir, escolta, avui no m'he aixecat més tard del que d'allò, tant se val.
No passa res.
Continuem amb la següent.
Seguim amb la llista. Al principi, no heu de ser exigents amb vosaltres mateixos.
Per tant, ser benevolents, no matxacar-nos, no?
No destruir l'autoestima, com dèiem.
Exacte, no destruir-la més, sinó de dir, valorar sobretot els punts aconseguits.
El que hem fet, ho valorem i... Seguim endavant. És important que en aquesta llista tingueu una activitat gratificant, o sigui, que tingueu petits plaers, almenys un cop al dia, d'acord amb les vostres preferències personals.
Per tant, no tornem a aixecar l'autoestima pensant en només coses, això de fer, he de complir això, he de coses com que ens venen demanades a fort, sinó deixem espai per coses que ens agraden, per moments en els que podem disfrutar una mica de nosaltres mateixos, dels amics, del que sigui, no?
Sí.
Què més?
Convé fer alguna activitat esportiva una vegada al dia.
Per tant, afegir l'esport.
Si no us ve de gust fer res en absolut,
planifiqueu alguna activitat amb altres persones, el que dèiem de la companyia, no?
Buscar la interacció, l'estar amb els altres.
Una altra cosa per una mica comprovar això, no? És comproveu com us varia l'estat d'ànim en funció dels progressos que aneu fent i compartiu amb les persones de l'entorn. O sigui, cada cosa que aneu fent, que es va fent, anar mirant quin resultat ha donat.
Per tant, d'alguna manera, endreçar una mica totes aquelles, potser, sensacions o aquells dies, a vegades, una mica interminables, que no saps massa com aniran, no? Posar una mica de consciència sobre això. Allò que hem dit a vegades, de que escriure les coses ens ajuda també a tenir-les més clares, a tenir-les més endreçades.
Sí.
Això és el que ens recomanen des de gencat.cat, però aquí ens surt una cosa que tu mateix has dit, que ens recomanava fer alguna activitat gratificant,
sí.
I tu has dit, dius, per tant, tinguem en compte els petits plaers. Què vol dir això?
Això vol dir, doncs, que ens fa pensar en una llista que surt al llibre, en el mètode checklist, que nosaltres li dèiem, doncs, petits plaers al teu abast, que són coses que podem fer durant el dia, les vegades que vulguem, o per una mica donar-nos aquests espais de disfrutar, no? I no estar sempre pensant en obligacions i martiritzant-nos.
I què podríem posar en una llista de petits plaers?
Doncs, clar, això és una mica la mida de cadascú, no?
Però vosaltres ens suggeriu unes quantes.
Nosaltres ens suggerim, per exemple, diem, doncs, prendre un suc de taronja natural al matí, no? Prendre coses molt bones, no? Llegir una pàgina d'un bon llibre, això també ho recomanen molta gent. Estimular l'olfacte amb una bona olor, amb un aroma.
Una bona colònia,
un perfum,
una flor,
no?
De moment els tinc tots, eh?
Una bona abraçada.
I tant que sí, i tant que sí.
Una bona conversa amb amics o amb la família.
Què hi afegiríeu vosaltres en la llista de petits plaers?
Jo necessito somriure, fer humor, broma, compartir-ho.
Somriure, una estona d'acudits o una sèrie, a vegades una sèrie de televisió d'aquells que dius, aquesta sempre em fa riure, no?
Un cafè, i si és en companyia ja molt millor.
Un cafè en companyia.
Una bona música.
Una bona música, per exemple. Per tant, tenir aquesta llista de petits plaers i potser tenir-la reservada en aquells moments en què justament perquè estem baixos, diríem, doncs en aquell moment potser no ens en recordem massa del que...
És que és això, és que quan un està baix de moral, el que ens passa és que volem fer alguna cosa que ens agradi per passar-nos-ho bé, però potser en aquest moment és que ni tan sols estem inspirats per pensar quina és aquella cosa que ens ve de gust. Tenir una llista, encara que siguin 5 coses o 3, a mà, doncs sempre va bé, no?
També hi hauria la possibilitat de triar una mica l'alimentació.
I tant, bueno, això, si hem fet una llista de... Hem estat buscant, hem fet una recerca bastant
exhaustiva.
Important, exhaustiva, per trobar quins són els... Atenció, perquè recomanen la dieta mediterrània, però és que hi ha 6 o 7 aliments que són els màxims, els tops.
Els que ajuden, d'alguna manera,
sí, que
a combatre l'apatia.
Hem de tenir-los a la llista de la compra, cada vegada que sortim.
I quins són aquests?
Mongetes blanques, cigrons i llenties.
Mongetes blanques, cigrons i llenties. Per tant, el gra.
El llegum, no?
El llegum. El gra cuit, vol dir allò.
El gra.
Vol dir això, vol dir cuidar l'alimentació.
De fruita, el plàtan. No mengeu res més que plàtans, sisplau. Fruits secs, les nous. Els pèsols, que això és molt bo, els pèsols es veu que són boníssims, per això diem...
Sempre és eixerit.
Com pèsol.
Això sí, aquí ho som. No sé si és que mengem pèsols o no, però estem ja arribant al final del nostre programa. Gràcies, Martina. Que no faltin aquests aliments. I hauríem de respondre a la pregunta que ens fèiem inicialment. Com afrontar una depressió?
Durant la vida, senyores i senyors, hem de passar bons moments i uns altres de no tan bons. Això és natural, però quan la gestió, la relació que tenim davant aquests moments dolents, ja no sé portar-los, puc trobar-me davant la depressió. És bo consultar i demanar ajut si ens trobem amb conductes o símptomes preocupants. El nostre jo més feble, aquesta imatge que hom es pot construir i sentir, pot aflorir. Per tant, la recerca, les actituds, l'ajut cap a la persona perquè trobi pensaments positius, autoestima, valorar-se, serà un gran pas cap a l'estabilitat de la seva salut global. Canviem un per què a mi per un enfortir el nostre jo i no tancar-lo.
Doncs amb això posem punt i final aquest de cap i de nou d'avui. Gràcies, convidats, col·laboradors i a tots els que ens heu escoltat. Adéu-siau.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De cap i de nou.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
La comunitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres. Escurça distàncies, s'abaixa fins a l'humiliació si cal i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.